Bon dia.
Notícies en xarxa, edició migdia.
Condemnem sense pal·liatius els actes vandàlics contra comerços i mobiliari urbà. Condemnem la violència contra els cossos policials i condemnem tots els atacs contra la convivència pacífica i contra l'espai públic com un espai de llibertat que és patrimoni del conjunt de la ciutadania. En aquest sentit, vull posar també de manifest el suport del govern al cos de Mossos d'Esquadra i al conjunt de cossos de seguretat, especialment les policies locals.
És el vicepresident en funcions, Pere Aragonès, tancant files a l'entorn dels Mossos d'Esquadra i condemnant sense pal·liatius la violència de les darreres jornades de protestes a diverses ciutats catalanes. Aragonès ha comparegut al Parlament per demanar un debat serè sobre el model d'ordre públic en un moment en què l'actuació dels Mossos ha estat molt qüestionada per forces amb qui Esquerra negocia la formació del nou govern. El cos ho està vivint amb un malestar creixent i davant d'això Aragonès ha fet avui una defensa aferrissada tant del cos dels Mossos com de les policies locals, sobretot després de l'intent d'incendi d'una furgoneta de la Guàrdia Urbana dissabte a Barcelona. 8 detinguts per aquests fets ja són en presó provisional. De seguida anem al Parlament. Abans repassem altres titulars d'aquest dimecres 3 de març de 2021. Maite Polo. Un és el cas, que és el judici als síndics electorals a l'1 d'octubre. 5 acadèmics que s'enfronten a penes de presó, multes i inhabilitació.
La Fiscalia els acusa de desobediència i usurpació de funcions públiques. A les portes de la Ciutat de la Justícia han rebut el suport de centenars de persones convocades per l'ANC.
El govern estudia suavitzar les restriccions a la restauració de cara a dilluns davant l'evolució de les dades de la pandèmia.
Aquesta tarda el Ministeri de Sanitat i les comunitats autònomes analitzaran un pla de mesures compartides de cara a les vacances de Setmana Santa al Consell Interterritorial de Salut.
La Diputació de Barcelona vol optar 1.700 milions d'euros dels fons europeus per la recuperació econòmica.
I ho farà amb més de 80 projectes centrats en la digitalització i l'economia verda. L'objectiu és que les ajudes arribin a tots els municipis.
Miqui Núñez, Búhos i Charango són els nominats a millor artista als Premis Enderroc d'enguany.
Stay Homes, Berta Sala i Marc Amat es disputaran el premi a millor artista revelació. A Charango i Stay Homes repeteixen, juntament a Portobello, com a candidats a la millor cançó de pop rock.
I en esports, el Barça busca avui la remuntada contra el Sevilla en el partit de tornada de les semifinals a la Copa del Rei de Futbol.
Després de perdre l'anada a Terres Andaluses per 2-0, els blaugranes volen capgirar el marcador per jurar la final de Copa. El migcampista canari Pedri ha pogut entrar a la convocatòria després de recuperar-se d'una lesió muscular en un temps rècord.
Fem també un cop d'ull al temps que ens espera a les properes hores. Connectem amb el Servei Meteorològic de Catalunya. Jordi Mateo, bon dia.
Bon dia, hem tingut una primera meitat de la jornada amb molts núvols alts i mitjans. Han deixat el cel força nuvolat a pràcticament tot Catalunya. Amb el pas de les hores, sobretot al llarg d'aquesta propera tarda, hem d'esperar que es vagin obrint clarianes, tot i que els núvols no desapareixeran del tot i fins i tot podran créixer alguns núvols d'evolució diurna a punts de muntanya. Pel que fa a la temperatura, hem d'esperar valors que seran al centre del dia similars als d'ahir o fins i tot lleugerament més alts. Ja de cara a la jornada de demà, esperem més sol. Començarà al matí amb ambient més assolellat, 30 punts del litoral i prelitoral. Aquí encara tindrem alguns intervals de núvols baixos. De cara a la tarda de demà es mantindrà el sol, però novament amb núvols d'evolució diurna que creixeran a punts de muntanya, fins i tot a punts del Pirineu i Prepirineu, podran deixar algun ruixat d'intensitat feble o localment moderada al llarg de la tarda. Demà la temperatura al centre del dia hem d'esperar que sigui una mica més alta. I això és tot de moment des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Gràcies, Jordi. Al control de SAI tenim el José Manuel Gálvez, a la redacció la Maite Polo i coordinant la Marta Mañé. Us parla Marta Pardell. Passant 4 minuts a les 2.
Notícies en xarxa. Edició migdia.
És la nostra portada d'avui, el suport del govern als Mossos d'Esquadra i la condemna sense pal·liatius de la violència viscuda els darrers dies en disturbis posteriors a manifestacions per demanar la llibertat del raper Pablo Hasél. Tot plegat només hores després que el jutge hagi enviat a presó provisional 8 detinguts dissabte a Barcelona per incendiar una furgoneta de la Guàrdia Urbana amb un agent a dins. Els acusa d'intent d'homicidi, atemptat a agents de l'autoritat i pertinença a grup criminal, entre d'altres delictes. En una compareixença a la Diputació Permanent del Parlament, el vicepresident en funcions, Pere Aragonès, ha tancat files l'entorn dels Mossos d'Esquadra i les policies locals i ha demanat un debat serè sobre el model d'ordre públic. Des de l'oposició han retret Aragonès que aquesta qüestió centri les converses per formar el nou executiu. Tot plegat ho ha seguit la nostra companya Mont Carvajal. Mont, bon dia.
Bon dia. El vicepresident del govern, Pere Aragonès, ha demanat no criminalitzar els joves, anar a l'arrel del problema, ha condemnat sense pal·liatius tot tipus de violència i ha defensat els Mossos.
Condemnem sense pal·liatius els actes vandàlics contra comerços i mobiliari urbà. Condemnem la violència contra els cossos policials i condemnem tots els atacs contra la convivència pacífica i contra l'espai públic com un espai de llibertat que és patrimoni del conjunt de la ciutadania. En aquest sentit, vull posar també de manifest el suport del govern al cos de Mossos d'Esquadra i al conjunt de cossos de seguretat, especialment les policies locals.
En les rèpliques dels grups, el debat ha entrat cap a les negociacions per la investidura. PSC, Ciutadans i el Partit Popular han demanat a Esquerra que s'allunyi de la CUP perquè, sobretot, vol dissoldre la Brimo. La portaveu socialista Eva Granados vol que Aragonès triï entre Mossos i la CUP.
Hi haurà d'escollir. Les dues coses alhora no pot ser. I, per tant, vostè no pot passar per un partit d'ordre quan el que està fent justament és pactar amb aquells que volen que es dissolgui la Brimo i que no tinguin cap tipus de materials per poder protegir-se dels violents.
I la CUP també ha volgut estirar els republicans cap a polítiques molt més d'esquerra. El diputat Vidal Aragonès també els demana que triïn.
Per tant, els emplacem per república i per independència a l'absoluta disposició. Si el que venen vostès, evidentment, és a gestionar autonomisme i aplicar receptes neoliberals, barricada.
Els comuns han demanat canviar el govern per fer-ne un d'esquerres. Aquesta tarda compareix el conseller d'Interior, Miquel Samper.
Gràcies, Mon. Ho seguirem. No deixem el Parlament encara perquè aquest migdia Esquerra Republicana, Junts per Catalunya i la CUP han volgut expressar el seu suport als membres de la mesa investigats per la Fiscalia. Han presentat una proposta de resolució conjunta per demanar respecte a la sobirania de la cambra. Jordi Casino, bon dia.
Bon dia, Marta. La iniciativa apunta que la cambra catalana es compromet a seguir aprovant propostes sobre el dret a l'autodeterminació o el que cregui convenient si aquesta és la voluntat dels seus diputats i diputades. Escolteu Maria Sirvent de la CUP i Anna Caula d'Esquerra Republicana.
Hem entrat per registre una proposta de resolució en solidaritat amb els membres de la mesa que han rebut una querella de la Fiscalia Superior de Catalunya. Per dir en el Parlament, per admetre a tràmit debats en iniciatives parlamentàries.
Les reiterades incidències i ingerències del Tribunal Constitucional sobre el Parlament de Catalunya cerquen limitar-hi el debat democràtic, lesionen la sobirania i la inviolabilitat de la cambra.
Els tres partits independentistes han intentat fins a l'últim moment que els comuns s'assumessin a la seva proposta, però no ho han aconseguit.
Gràcies, Jordi. Avui ha començat el jutjat penal número 11 de Barcelona el judici contra els síndics electorals de l'1 d'octubre. La Fiscalia els acusa de desobediència i usurpació de funcions públiques i els demana 2 anys i 9 mesos de presó. Un judici que comença gairebé 3 anys i mig després dels fets. A les portes de la Ciutat de la Justícia, centenars de persones els han mostrat el seu suport. Marta Patricio, bon dia. Qui són els acusats i com ha transcorregut la jornada?
Bon dia. Hi ha 5 politòlegs i juristes acusats. Es tracta de l'advocada Marta Alsina, Marc Marsal, professor de dret administratiu de la UB, Josep Pagès, professor de dret constitucional de l'Autònoma, i Tània Verge, professora de ciència política de la Universitat Pompeu Fabra. Segons el Ministeri Públic, els 5 membres de la sindicatura electoral van signar resolucions, tot i saber que el Tribunal Constitucional havia suspès les lleis aprovades al Parlament. L'advocat Ramon Sató, defensa dels 5 acusats, ha explicat que tots ells van acceptar l'encàrrec de formar part de la sindicatura per la seva condició professional i ha denunciat una persecució per part de la Fiscalia.
No era fer complir la llei amb els tempos que marca estrictament i que d'alguna manera si hi ha una investigació d'un delicte s'hagi de deixar que s'investigui per veure si hi ha responsabilitat o no, sinó que el que es buscava era precisament desarticular, eliminar, provocar la renúncia dels membres de la sindicatura amb la finalitat política d'impedir o perjudicar d'una forma clara i evident la celebració del referèndum de l'1 d'octubre.
En aquesta sessió també han declarat com a testimonis alguns altres membres de demarcació proposats per la sindicatura electoral de l'1 d'octubre. Tots han explicat que hi va haver una reunió al Parlament el 12 de setembre, però que en aquella trobada se'ls va deixar clar que tot quedava aturat perquè el Tribunal Constitucional havia anul·lat les lleis del referèndum i que ni tan sols van prendre possessió del càrrec com a membres de la sindicatura electoral. Per cert, que abans de començar el judici, una concentració davant de la Ciutat de Justícia ha volgut donar suport als acusats.
Gràcies, Marta Patricio. I encara en clau política, avui ha passat pels micròfons de la xarxa el portaveu del PDeCAT i alcalde de Mollerussa, Marc Solsona. En plenes negociacions per formar govern, Solsona lamenta que hi ha un carril central de l'independentisme que ningú està explorant.
Solsona considera que el PDeCAT és una força que intenta imposar seny i ordre en un moment especialment difícil. També rebutja l'estratègia d'allò que ha anomenat confrontació estèril.
Intentem posar una mica de seny i ordre en un moment molt complicat, hipercomplicat, amb un estat en contra, però amb una realitat, diguem-hi, social, econòmica i també política al nostre país, que requereix de forces que no els hi tremolin les cames, que tinguin clar el model de país que volen, que defensin en qui han de defensar, començant pels Mossos, passant per l'economia productiva i no assenyalant, només hi fent acció, diguem-hi, de confrontació, que penso moltes vegades estèril, que no ens aporta res.
Sobre la davallada electoral del PDeCAT, Solsona ha argumentat que hi ha hagut una confusió de marca amb Junts per Catalunya que no els ha ajudat.
Notícies en xarxa. La informació de més a prop.
Ens ocupem de la informació vinculada amb la pandèmia. El govern estudia suavitzar les restriccions a la restauració de cara a dilluns vinent davant les bones dades registrades els últims dies. Més enllà, aquesta tarda, el Ministeri de Sanitat i les comunitats autònomes analitzaran un pla de mesures compartides de cara a les vacances de Setmana Santa. Ho faran el Consell Interterritorial de Salut. I en relació al procés de vacunació, els experts avalen la petició que ha fet el govern de la Generalitat al Ministeri per poder vacunar amb AstraZeneca com a mínim fins als 65 anys.
L'expert en vacunes de l'Agència Europea del Medicament, José Navarro, s'ha mostrat a favor avui a la xarxa de vacunar amb AstraZeneca també les persones d'entre 55 i 65 anys. A partir, diu, de l'experiència que han aconseguit alguns països i regions, com ara Anglaterra i Escòcia.
A la vista de esos datos, es probable que en la reunión que tengamos hoy en la ponencia de vacunas y en el grupo de trabajo del Ministerio se plantee esa situación y pudiera ser que este grupo que comento diera, digamos, la autorización o su opinión positiva al uso de la vacuna sin restricción de edad.
Fins i tot el Ministeri de Sanitat alemany ha obert la porta a vacunar els majors de 65 anys amb AstraZeneca, basant-se en estudis britànics també que demostren que funciona molt bé en aquest col·lectiu.
L'objectiu de tot plegat és aconseguir la immunitat comunitària, un objectiu que ja han aconseguit diverses residències a Catalunya. És el cas del Centre Mare de Déu de la Mercè de Tarragona. Els companys de Tarragona Ràdio han parlat amb el seu director, Anton López. Tarragona Ràdio, Joan Mercader, què us ha dit?
El director ha dit que la residència fa més d'un mes que van començar a vacunar de la segona dosi de Pfizer. Actualment, tal com comenta Anton López, s'han vacunat el 99,9% dels residents i un 80% llarg del personal. Amb tot això, diu que tenen immunitat comunitària dins del centre, però alerta que no passa el mateix a la societat.
Aquí sí que podem dir que tenim en el centre una immunitat comunitària, però que la població encara no ha assolit el percentatge desitjat.
Els usuaris poden anar a dinar o passar un dia sense amb la família dins dels nous protocols que s'ha fixat la residència. Ara bé, el director comenta que quan tornen al recinte s'ha de fer una desinfecció i un canvi de roba.
Estant, com us dèiem, les dades de la pandèmia continuen a la baixa, així com els hospitalitzats. Segons les últimes dades, hi ha 1.664 persones ingressades, 33 menys que el darrer balanç. D'aquestes, 33 són a les UCI, un descens de 5 persones.
La velocitat de contagi baixa de 9 fins al 0,92 i el risc de rebrot cau 6 punts més per situar-se en els 224. També va en descens la incidència a 14 dies, que disminueix un punt fins als 250. A les últimes 24 hores s'han declarat 1.442 nous casos i es confirmen 44 morts. Pel que fa a les vacunes, més de 480.000 persones ja han rebut la primera dosi a Catalunya i prop de 192.000 la segona.
I encara en relació amb la pandèmia, Creu Roja Catalunya ha atès més de 400.000 persones des del seu inici. I la xifra s'eleva fins al 1.400.000 si es té en compte el nombre de persones que s'han beneficiat indirectament d'aquest suport. És el cas dels familiars d'aquells que han anat a demanar l'ajuda a l'entitat. També ha augmentat el nombre de peticions de suport per part d'aquells que mai ho havien necessitat abans.
Al maig del 2020, la Creu Roja va registrar un increment de sol·licituds de suport per part de persones que mai havien estat ateses anteriorment per l'entitat. Va suposar un increment del 279% respecte al 2019. El coordinador de Creu Roja Catalunya, Enric Curist, ha advertit que les dades apunten a una cronificació de la tendència.
Veieu l'impacte de més del 279% d'increment que hi ha en molt pocs mesos, entre els mesos de març i juny, pràcticament, que marca aquesta gran entrada de persones que se'ns han quedat. Amb l'Anna ho comentem moltes vegades, de dir, recorda això, sí, és que és veritat, lamentablement aquestes persones entren per primera vegada al sistema i es queden dins del sistema, el qual és una, marca una tendència a la cronificació de la situació d'aquestes persones.
L'entitat social ha presentat el segon informe de l'impacte de la Covid-19 en col·lectius vulnerables. De l'informe es desprèn que la majoria de les persones ateses per Creu Roja es troben en atur, són més del 58%, i la meitat d'aquestes persones han perdut la feina per culpa de la pandèmia. Pel que fa als encastats que sí que treballen, el 91% ho ha de fer presencialment i no pot teletreballar.
És un quart de tres, moment de fer un cop d'ull a les principals notícies que us estem explicant. El vicepresident Pere Aragonès mostra el suport del govern als Mossos d'Esquadra i condemna la violència sense pal·liatius.
Això sí, afirma que cal debatre amb serenor el model d'ordre públic a Catalunya, tot plegant només hores després que el jutge hagi enviat a presó provisional 8 detinguts dissabte a Barcelona.
A judici els síndics electorals de l'1 d'octubre.
5 acadèmics que s'enfronten a penes de presó, multes i inhabilitació. La fiscalia els acusa de desobediència i usurpació de funcions públiques.
I el govern estudia ampliar les restriccions a la restauració de cara a dilluns davant l'evolució de les dades de la pandèmia.
Aquesta tarda, el Ministeri de Sanitat i les comunitats autònomes analitzaran un pla de mesures compartides de cara a les vacances de Setmana Santa. Serà el Consell Interterritorial de Salut.
Continuem i ho fem parlant-vos dels fons europeus de recuperació. La Diputació de Barcelona vol optar a rebre 1.700 milions d'euros d'aquests diners amb més de 80 projectes. Estan centrats en la digitalització i l'economia verda amb l'objectiu que les ajudes arribin a tots els municipis. Diana Bermejo, bon dia. Tenim problemes per establir aquesta connexió amb Diana Bermejo. Intentem recuperar de seguida aquesta informació. Mentrestant, seguim amb més qüestions i també centrades en aquests plans del Fons de Recuperació Econòmica. Sembla que sí, ara tenim disponible la connexió amb la nostra companya Diana Bermejo. Ara sí, Diana, bon dia.
Bon dia, Marta. Dels 87 projectes que es volen presentar per rebre finançament dels fons europeus, 40 són iniciatives dels ajuntaments i 47 projectes de la Diputació. Alguns molt emblemàtics, com integrar definitivament la tecnologia 5G en la teleassistència o acabar amb el desplegament de la nova banda ampla a la xarxa de carreteres locals. En matèria de sostenibilitat, un dels projectes més destacats és la instal·lació de plaques solars a 133 municipis per crear comunitats que generin i comparteixin l'energia. Amb aquesta feina, la Diputació de Barcelona vol garantir que els fons arriben a tots els municipis. Escoltem la presidenta Núria Marín.
Volem fer arribar, com deia abans, no?, a tot el territori, a tota la població, doncs, aquests fons. És important que no només tinguin oportunitats els grans municipis, no només tinguin oportunitats els grans sectors o les grans empreses. És important que aquests fons europeus arribin a tothom.
Aquesta primera tria està encara oberta i, de fet, s'ha creat una pàgina web per continuar recollint propostes. En la seva intervenció i a preguntes dels periodistes, la presidenta de la Diputació de Barcelona ha explicat també que hi ha un màxim interès perquè el relleu a la direcció de l'Institut del Teatre es faci ràpidament. Marina ha dit que la corporació de la qual depèn l'Institut del Teatre ha de donar totes les garanties a les persones que hi estudien i que d'ara en endavant no hi hagi cap sospita després de les denúncies de presumptes casos d'assetjament sexual i abús de poder a la institució.
Gràcies, Diana. Encara en clau econòmica, la patronal Foment del Treball considera que el procés de vacunació ajuda a visualitzar el final de la crisi. La patronal catalana demana que s'apliquin bé les ajudes directes i que siguin ràpides. Montse Hidalgo, bon dia.
Bon dia. El secretari general adjunt i director d'Economia de la patronal, Salvador Guillermo, ha explicat que encara hi ha sectors molt perjudicats, però que estem a tocar de la sortida de la crisi.
Gràcies al procés de vacunació, que molts negaven que en pocs mesos es pogués fer la vacuna, ja la tenim, i que segurament a la mesura en què la capacitat productiva de fer les vacunes ens resoldrà, i per això estem a tocar de la sortida de la crisi, hi ha molta gent que a dia d'avui sent molt la crisi.
Assegura que són uns esforços que s'han fet en molts casos per restriccions exagerades. Guillermo, que ha celebrat l'anunci d'un paquet d'ajudes d'11.000 milions d'euros del govern central, insisteix en xifrar 50.000 milions el volum d'ajudes directes que es necessiten.
Notícies en xarxa. La informació de més a prop.
Anem ara fins a les Terres de l'Ebre, on les societats de caçadors tancaran aquest cap de setmana la temporada. I ho fan amb un balanç negatiu, a causa sobretot de les restriccions per la Covid-19, però també pels efectes que té el canvi climàtic en el comportament d'algunes espècies. Ràdio Delta, Leonor Bartomeu.
Els caçadors han patit especialment esta temporada les restriccions per la Covid-19 que han marcat tota la temporada. Així, les societats de caçadors s'han hagut d'adaptar reduint el grup de persones que podien participar en les caceres, limitant els seus desplaçaments i respectant el toc de queda. A més, alerten que cada cop més es noten els efectes del canvi climàtic, sobretot en el comportament d'algunes espècies. En el cas del Delta de l'Ebre, José Pedro Tomás és el president de la Federació Territorial de Caça.
El canvi climàtic i ja està arribant molt seriosament, perquè el comportament de les aus, nosaltres que estem convivint en elles dia a dia, ja comença a ser una mica estrany. Comença a ser una mica estrany, actuen de diferent manera.
Les restriccions de mobilitat han restringit l'activitat cinegètica i moltes societats no han arribat als cupatges de captures i temen que això es pugui traduir en danys a l'agricultura.
I abans de la crònica cultural us parlem d'aquesta casa, de la xarxa, perquè aquest matí l'arrencada de l'Infolocal 2021 a Granollers ha servit per presentar oficialment la nova imatge i programació que s'oferirà als mitjans adherits a partir del 6 d'abril. Ràdio Granollers, Arnau Moya, com ha anat la jornada inaugural?
L'acte de benvinguda ha servit per presentar de forma oficial la nova imatge i la nova tipografia que utilitzaran els mitjans adherits a la xarxa a partir del 6 d'abril. Lluís Garriga ha destacat que aquesta actualització de marca permetrà ser més visibles en llocs com ara les xarxes socials i així aconseguir més versatilitat. Aquesta nova imatge també passarà per l'emissió de nous programes i l'actualització d'aquells actuals que han quedat consolidats, com per exemple el Connecticut. Joana Vallès, cap de continguts de la Xal, ha presentat el pla per aquesta primavera, on la principal novetat serà que el contingut fort passarà del matí a la tarda. El next matí, de 7 a 9, perdrà la tercera hora, que seria de 9 a 10. Però en canvi s'estrenarà un nou magazín, el Fet a Mida, que tindrà lloc de 4:45 a 7:15 de la tarda. Aquest magazín, que serà la principal novetat de la primavera, ha estat presentat per Àries Escrivà, que ha explicat que el magazín jugarà amb el factor de la imprevisibilitat i l'actualitat per poder donar visibilitat a tothom i poder-se adaptar més fàcilment a l'actualitat.
I ara sí, obrim crònica cultural. Avui, amb els finalistes als Premis Enderroc d'enguany, Miqui Núñez, Buhos i Charango opten el Premi a Millor Artista, mentre que la categoria a Millor Artista Revelació se la disputen Stay Home, Berta Sala i Marc Amat. Més detalls des de Girona FM, Andrea López.
Buhos, Miqui Núñez, Sílvia Pérez Cruz, Stay Home i Charango lideren el rànquing amb 3 nominacions, mentre que amb 2 es situen Balkan Paradise Orchestra, Gemma Humet i Roba Estesa. Són declaracions de Lluís Gendrau, director de la revista Enderroc, que afegeix que enguany s'ha mantingut la paritat en els finalistes per primera vegada.
Amb 3 nominacions s'han situat Buhos, Miqui Núñez, Sílvia Pérez Cruz, Stay Home i Charango. I amb 2 se situen Balkan Paradise Orchestra, Gemma Humet i Roba Estesa. Hi ha una dada que també vull remarcar, perquè és significativa, que és que un 49% dels nominats són dones o grups mixtes. I, per tant, vol dir que en aquest cas la paritat no havia passat mai a la història dels premis, és pràcticament assolida.
La gala dels premis es manté pel 8 d'abril a l'Auditori de Girona amb actuacions d'artistes com Doctor Prats, Oques Grasses o 31 Fam.
I arribats a aquest punt, fem un cop d'ull a l'actualitat esportiva. Per fer-ho, connectem amb el nostre company Eduard Cabré. Bon dia, Eduard.
Bon dia, parlem de futbol perquè el Barça buscarà avui la remuntada contra el Sevilla en el partit de tornada de les semifinals de la Copa del Rei, amb Pedri a la convocatòria en recuperar-se en un temps rècord de la lesió que es va fer el passat cap de setmana. Els blaugranes han de remuntar un 2-0 en contra. Escoltem el tècnic blaugrana, Ronald Koeman, que demana als seus homes efectivitat en atac i mantenir la porteria a zero.
Que es un 2-0 en contra, el resultado malo para remontar, pero sí hay opciones porque yo creo que hemos demostrado durante un tiempo ya que el equipo tiene mucha hambre, el equipo se ha mentalizado en hacer cosas buenas, pero sí, claro, que necesitamos más efectividad y además portería cero que va a ser vital.
El partit començarà a les 9 de la nit, també en futbol, en aquest cas en futbol femení. El Barça rep la visita del Fortuna Danès en el partit d'anada dels vuitens de final de la Champions a partir de 4:45 de la tarda. I en bàsquet a la Lliga Leport, el Bàsquet Girona visita la pista de l'Almansa a les 7 de la tarda. Des de Girona FM ens informa Andrea López.
Els de Carles Marco tenen avui una cita clau contra l'Almansa, rival directe, en un partit corresponent a la 14a jornada. Amb dos equips sumen 8 partits guanyats i una victòria avui obriria les portes als gironins a assolir la 5a plaça i tenir opcions de lluitar l'ascens a l'ACB. Els gironins no podran, però, comptar amb Àlex Llorca per lesió. Carles Marco reconeix que l'Almansa és un molt bon equip, amb jugadors molt bons com Harris, Josep Pérez, avui baixa per lesió, Chevetinovic o Musa.
Pista dificilíssima, equip molt difícil i molt experimentat. Jo crec que han fet un molt bon equip aquest any, molt ben entrenats i jugadors amb molta experiència que en partits d'aquest tipus doncs, són difícils de parar, però bueno.
El partit és avui a les 7 de la tarda i després els gironins els quedarà enfrontar-se al Força Lleida en un partit que probablement s'haurà d'ajornar per positius a la plantilla del Segrià.
També en bàsquet, el CB Tarragona juga avui a Pamplona davant del Bàsquet Navarra en un enfrontament de l'Alep Plata que començarà a 8:45 del vespre. I el Reus i el Girona s'enfronten avui a les 9 de la nit en un partit pendent de la 17a jornada de l'Hoquei Lliga Masculina. A la mateixa hora, el Barça B visita la pista de l'Alcobendas a la Hoquei Lliga Plata Sud. I parlem de waterpolo perquè l'Atlètic Barceloneta jugarà avui el segon partit de la segona fase de grups de la Champions Masculina de waterpolo. Els mariners s'enfronten al Jardin Croat a partir de les 7 de la tarda. I això és tot pel moment.
Gràcies, Eduard Cabré, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem a 2:45. Fem ara una petita pausa, però tornem de seguida. Fins aviat.
La xarxa de comunicació local.
Semblava impossible tenir veu, estudiar, treballar. Semblava impossible decidir sobre els nostres cossos. Semblava impossible tenir els mateixos drets. I a tu, què et sembla impossible? 8 de març, Dia Internacional de les Dones. Fèiem, fem i farem polítiques feministes. Diputació de Barcelona.
Continguts en xarxa. Al Pou.
Sinuclein D, una molècula per curar el Parkinson, busca finançament. Ho fa a través d'una campanya de micromecenatge. Avui volem saber en què consisteix aquest projecte, que és molt, molt, molt interessant, i una mica d'on ve la idea també de buscar el micromecenatge i cap on anirà aquesta futura investigació. I ho fem amb el Salvador Ventura, que és catedràtic de Bioquímica i Biologia Molecular de la Universitat Autònoma de Barcelona. Moltes gràcies per ser amb nosaltres.
Gràcies a vosaltres per convidar-me.
Sinuclein D, una molècula per curar el Parkinson. Déu-n'hi-do, no?
Sí, és una molècula que té propietats molt prometedores, encara que estem en un estadi inicial, i per això volem ara iniciar una campanya de micromecenatge per tal de portar-la més a prop dels pacients.
Perquè això ha sortit al final d'una investigació, no?
Sí, això són 5 anys de feina, al qual ens vam proposar trobar una molècula que pogués aturar el progrés del Parkinson. El Parkinson és una malaltia, és la segona malaltia neurodegenerativa més freqüent després de l'Alzheimer, i en aquests moments no té cura, ni tan sols la podem aturar. L'únic que tenim són tractaments que fan que els símptomes siguin més lleus, però mentre que prenem aquests tractaments el cervell continua deteriorant. Llavors vam intentar buscar una molècula que aturés aquesta pèrdua de neurones, que al final és el que causa el Parkinson. Mm-hmm. I vam provar 14.000 molècules.
14.000, durant... 14.000. I com es prova una molècula?
Bé, la idea és que hi ha la teoria, que tenim molts investigadors, que el Parkinson és causat perquè hi ha una proteïna que agrega dintre les neurones, i quan aquesta proteïna agrega vol dir que s'uneix amb si mateixa i forma una mena de precipitats. Quan forma aquests precipitats o aquests acúmuls a les neurones es moren. I la idea és trobar una molècula que eviti l'agregació d'aquesta...
La xarxa de comunicació local.
la pegatín primero.
Ahí fue la novia de un tal Ned, que ayer vi al sol.